Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
L'Hora L, amb Eduard Pino.
Bé, doncs, i els dimecres, ja ho saben, arriba el fil directe. Avui a nosaltres, als estudis de la ràdio, es troba el president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, el Jordi Jardí. Senyor Jardí, què tal? Molt bones.
Molt bé, encantat d'estar amb vosaltres novament.
Benvingut. Després de l'estiu hi tornem a ser, nova temporada política a casa nostra, però també a nivell general, déu-n'hi-do quin curs polític que es presenta per als propers mesos, eh?
Ne parlem amb molta tranquil·litat, però estem vivint un moment històric que ningú dels que han vingut abans l'han viscut i segurament que ningú dels que vindran després ho tornaran a viure. Per tant, jo crec que l'hem de saber aprofitar, l'hem de saber viure amb tranquil·litat, amb pau, amb serenor i treure'n tot allò que el poble de Catalunya busqui i demani. Per tant, jo que sí que demanaria a la gent és que estigui molt conscient de que estem vivint un procés que marcarà la història del nostre país pels segles dels segles, i hem de prendre l'interès i hem de prendre la consciència de que estem fent un pas que no té marxa enrere.
Això a nivell general, però a nivell local, que és avui del que hem de parlar sobre casa nostra, sobre la comarca de la Ribera d'Ebre. Senyor president, precisament el dilluns vau tenir un ple al Consell Comarcal on allí es van tractar diferents temes. Un dels que li vull treure ja sobre la taula és, per exemple, que el dilluns es va aprovar ja els plecs de condicions tècniques i administratives per al projecte d'eficiència energètica, que ja n'hem parlat en diverses ocasions aquí a la ràdio. Això vol dir que ja té llum verda aquest projecte i ja pot tirar endavant?
El Consell Comarcal, pràcticament podem dir que ja hem acabat la feina. L'únic que ens quedarà és d'aquí uns mesos, quan les propostes de les diferents empreses s'hagin presentat amb el termini que està establert, doncs evidentment triar la més avantatjosa i la més beneficiosa pels interessos dels pobles que participen d'aquest projecte d'eficiència energètica. Jo el que vull manifestar és la meva satisfacció pel bon acolliment que ha tingut aquest projecte. Aquest projecte es va aprovar ahir i tots els acords que s'han pres al Consell Comarcal en referència amb aquesta qüestió s'han pres per unanimitat de totes les forces, el que demostra, que denota, és que tant els serveis tècnics del Consell Comarcal com el propi equip de govern han fet les coses amb una absoluta transparència, amb absoluta imparcialitat, i per tant a dia d'avui tenim la força i el recolzament d'una majoria unànime del ple, i ens farà ser en aquest sentit la comarca pionera del nostre país en referència amb aquest projecte. Aquest projecte ve a posar-se al dia del que és la realitat econòmica i social actual. Els ajuntaments tenim moltes despeses que moltes vegades ens costa molt d'assumir, i amb aquest projecte tots els ajuntaments que s'hi acolleixen doncs tindran uns importants estalvis en quant a energia elèctrica, molt importants, superaran el 60%. Se faran unes grans inversions per a modificar tot el sistema d'enllumenat públic que tenim en aquests moments, i aquesta inversió no costarà ni 5 amb aquests ajuntaments, perquè es finançarà en base amb aquest estalvi que anomenava ara fa uns segons. Per tant, molt tranquils, molt satisfets, i esperem seguir amb el calendari que tenim previst, doncs que abans de Nadal, abans de marxar doncs amb les famílies a passar aquests dies de tranquil·litat, ja tinguem adjudicada aquest concurs, i durant el primer trimestre del 2015 puguem posar en funcionament tota aquesta xarxa de noves lluminàries a tota la comarca, el que ens farà ser absolutament capdavanters i pioners en aquest sentit.
Per a que la gent que ens estigui escoltant sàpiga més o menys de què va la cosa, és substituir l'enllumenat públic per tecnologia LED per a poder fer aquest estalvi mitjà del 60% aproximadament, que s'anirà sufragant aquesta inversió inicial, com bé deia el president, a través de l'estalvi que vagin acumulant cadascun dels municipis adherits en aquest projecte. Per tant, a la pregunta de si té llum verda, és un sí, perquè entenc que si en els propers dies ja comença aquest concurs del públic per a les empreses, doncs això ja va viento en popa, eh?
Sí, això és una... Mira, ara enviarem aquesta mateixa setmana per la quantia dels imports que són quasi 4 milions d'euros més IVA, per tant és un import molt important. S'ha d'enviar a publicar el butlletí de la Comunitat Econòmica Europea durant un període de 56 dies, que és el que marca els terminis legals establerts per a aquest tipus de contractació, i com molt bé comentaves, farem una substitució massiva de tots els punts de llum per tecnologia LED, però també adequarem totes aquelles instal·lacions que estiguin obsoletes, com són quadres, posarem reguladors de flux per tal de que la intensitat de la nit baixi. És a dir, l'última tecnologia que hi ha en aquests moments l'aplicarem al nostre viure quotidià, i podrem doncs controlar aquest enllumenat de manera molt fàcil, molt operativa, i crec que serem una referència que a imitar, perquè hi haurà altres municipis, altres comarques que vindran a veure com ho estem fent aquí, perquè hem creat molta expectativa, ens estan mirant molta gent en aquests moments i volem ser molt curosos i fer-ho molt ben fet perquè serem exemple a imitar.
En aquest projecte d'eficiència energètica s'hi han sumat municipis com Benissanet, Darmós, Garcia, La Palma d'Ebre, la Torre de l'Espanyol, Móra la Nova, Riba-roja d'Ebre, Tivissa i Vinebre. No hi són tots els municipis de la Ribera d'Ebre. Podria ser que s'hi sumessin més endavant alguns?
No està previst, és pràcticament impossible, perquè això és un concurs públic del qual vam aprovar ahir les condicions tècniques i administratives, per tant, qualsevol suma de municipis en aquests moments representaria tornar a començar aquest procés que s'allargaria uns mesos que en aquests moments no podem assumir. De cara al futur, el Consell Comarcal està obert a que qualsevol municipi vulgui participar d'aquest projecte, però haurà de ser a una velocitat diferent, perquè el que no podem fer ara, quan han tingut tots l'oportunitat de sumar-se amb aquest projecte, no ho han volgut fer, sobiranament, cada municipi pot fer el que cregui convenient. El que no farem ara és parar el projecte perquè altres pugin al tren. El tren, nosaltres vam dir que tenia un full de ruta determinat, lo vam posar en marxa i va bé que es van quedar a terra i, per tant, ells sabran per què ho fan.
Bé, traient ja el tema del projecte d'eficiència energètica, que ja n'anirem parlant, òbviament, durant els propers mesos, perquè si en principi està previst que el primer, comentava vostè mateix, que al principi del 2015 comenci l'obra, no?
Primer trimestre del 2015 hauríem de tenir-ho enllestit. No començar. Començar i acabar.
Perfecte. Bé, un altre dels temes que li volia treure sobre la taula és el tema del Consorci de Residus. En aquest cas, l'altre dia el ple del Consell Comarcal es va aprofitar per a modificar els estatuts d'aquest consorci. En què consisteixen aquests canvis, aquestes modificacions?
Les modificacions concretes te les enumero molt ràpidament, però bàsicament l'objectiu d'aquestes modificacions és trobar l'encaix, la comoditat, sentir-se a gust i que participes de les decisions d'un consorci que té una dimensió gran, són 40, quasi 50 municipis, ara exactament no recordo el número exacte, diria que 47, però, com molt bé saps, hem tingut tensions amb aquests anys anteriors. Amb aquesta modificació estatutària jo crec que tothom estem a gust, tothom ens sentim bé i ens sentim còmodes i, per tant, també el posicionament dels grups ahir al Consell Comarcal també denotava que la feina també s'havia fet molt ben feta. El grup d'Esquerra Republicana es va abstenir, el grup dels socialistes i el grup de Convergència i Unió van votar a favor, per tant, hi va haver un acord amb aquesta modificació estatutària molt important. Aquesta modificació preveu, bàsicament, tres o quatre qüestions. La primera és que es crea una assemblea general a la qual estaran representats absolutament tots els municipis que estan dintre del consorci, representats pel seu alcalde o persona amb que aquest delegui. Amb aquesta assemblea general se donarà compte de totes les accions que va prenent el consorci i els punts de gran magnitud, com la nova incorporació d'altres municipis o expulsió d'alguns per incompliment de les seves obligacions, se faran amb aquesta assemblea general. També es preveu que a la junta directiva d'aquest consorci, fins ara hi havia dos representants del Priorat i dos representants de la Terra Alta, tan sols. Pensàvem i vam arribar a l'acord que estaven poc representats i hem duplicat la representació d'aquestes dues comarques. El Priorat ne tindrà quatre, la Terra Alta quatre, la Ribera 4, l'Ajuntament de Tivissa 1 i l'Agència de Residus de la Generalitat de Catalunya 4 més. Per tant, seran 17 persones que formaran aquesta junta directiva. S'han creat la figura dels dos vicepresidents. Volíem també que les dues comarques que formen part d'aquest consorci també tinguessin representació d'alt nivell i acompanyats del president del consorci, que sempre recaurà sobre la figura del president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. Hi haurà dos vicepresidents que recauran sobre els dos presidents dels dos consells comarcals de la Ribera i del Priorat. A grans trets aquestes seran les modificacions principals i pensem que amb això, que ha estat un treball consensuat, de diàleg durant uns mesos per part dels tres consells comarcals, m'ho sembla que tothom estarà molt còmode. El que també hem determinat és una cosa important, que cap ajuntament podrà ingressar al consorci com a tal. Volem que els Consells Comarcals tinguin la competència delegada per part dels ajuntaments per tal que aquest ajuntament pugui entrar directament al Consorci. D'aquesta manera, els Consells Comarcals faran la seva funció, ningú podrà anar per lliure i, per tant, jo crec que estarem tots molt més a les mateixes condicions dins d'aquest Consorci.
Comentava que durant els últims mesos hi ha hagut tensions. Per exemple, una d'aquestes tensions era la sortida en bloc del Consell Comarcal de la Terra Alta, que al final doncs, es va reincorporar al Consorci. Suposo que això, el fet de modificar els estatuts, és el primer pas d'algunes també de les reivindicacions que demanaven tant la Terra Alta com també el Priorat, no? Arribar a aquest consens. Suposo que és el primer pas, em refereixo perquè també una de les peticions de la Terra Alta era també, entre d'altres, la construcció, la creació d'una deixalleria, per exemple, entre d'altres peticions.
És incomprensible que una comarca com la Terra Alta no tingui una deixalleria. Aquí hi ha hagut qüestions que res tenen a veure amb el Consorci, són qüestions absolutament internes de la comarca de la Terra Alta, que a mi no em correspon valorar-les. Jo crec que quan tingueu aquí el president de la Terra Alta li heu de preguntar a ell. Jo sé que ell s'ha mogut, s'ha espavilat, des del Consorci li hem donat recolzament i ell ja us anunciarà quan i on farà aquesta deixalleria. El que sí que us puc dir és que la faran, perquè han estat treballant i ho han estat fent en la línia que corresponia. I en quant al que aquesta modificació estatutària correspon amb aquestes tensions i aquestes reivindicacions, jo diria que correspon al sentit comú que hem hagut d'aplicar tots, perquè quan sempre s'ha dit que dos no es barallen si un no vol, i sempre hi ha hagut una de les parts que no s'ha volgut barallar mai, per tant, ens hem assentat a la taula, hem posat tots el sentit comú necessari perquè ara tinguem uns estatuts que tots ens sentim a gust perquè els hem aprovat entre tots. Me consta que ahir la tarda, perdó, el dilluns, el mateix dia, a la mateixa hora que s'estava fent el ple al Consell Comarcal de la Ribera, s'estava fent també el Priorat, s'aprovaven aquests estatuts i queda pendent a la Terra Alta, que no tinc en aquests moments el calendari de plens de la Terra Alta, però també està pendent d'aprovar aquests estatuts.
I una altra de les altres tensions, suposo que també se'n recorda, és el cas de Ginestar, que en el cas de Ginestar no sé com ha acabat finalment el tema, no sé en quin estat es troba ara mateix.
Bé, l'estat es troba en que Ginestar va decidir que, que les diferències que tenia amb el Consorci de Residus i amb el Consell Comarcal les volia dirimir per la via judicial. A mi sempre vull dir que, igual que el procés de Catalunya, els problemes polítics s'han de dirimir amb la negociació política i no s'han de portar als tribunals, com estan fent el govern espanyol. Doncs lo mateix, exactament el mateix està passant en les relacions entre el Consell Comarcal i l'Ajuntament de Ginestar. El Consell Comarcal sempre ha dit que aquest és un problema polític, que s'ha de dirimir políticament, que s'ha de sentar a la taula i que s'ha de negociar. L'Ajuntament de Ginestar ha decidit doncs, judicialitzar aquesta qüestió i, per tant, doncs, bé, estem en mans dels serveis jurídics de la casa, en mans de la justícia, que totes les decisions que ha anat prenent la justícia fins a dia d'avui han anat donant la raó al Consell Comarcal, per tant, la tranquil·litat de que s'han fet les coses bé des de casa nostra, i doncs esperem que se resolgui el més aviat possible, perquè al final qui paga tot això doncs, són els veïns del poble de Ginestar.
No obstant, sí que és cert que, per exemple, durant l'última edició de la Fira al Raure, l'alcalde de Ginestar, Josep Maria Domènech, va explicar als mitjans que a partir del gener del 2015 hi hauria una rebaixa del 12% de descompte a la taxa d'escombraries per a la població. És a dir, que en aquest sentit sí que almenys sembla que hi hagi una rebaixa per part dels habitants de la població.
Bé, jo el que voldria és felicitar en primer lloc l'alcalde de Ginestar i l'Ajuntament de Ginestar per aquesta iniciativa i sobretot perquè els veïns de Ginestar tindran el preu de la brossa un 12% més barat. Ara tampoc no se m'escapa que s'han de fer algunes reflexions en referència a aquesta qüestió. La primera, voldria recordar a tots els veïns de la comarca i els de Ginestar en especial que el dia 24 de maig de l'any que ve hi ha eleccions municipals i que la legislatura en dura 4 d'anys i fer un gest demagògic com aquest de baixar una taxa precisament 5 mesos abans d'unes eleccions, doncs bé, doncs té molt a veure amb que és una estratègia política i no un pensament clar de què es volen fer les coses per a optimitzar recursos. En aquest sentit, el Consorci de Residus, totes les gestions que ha fet, no ha esperat a que sigui campanya electoral per a posar-les en pràctica, quan les hem tingut resoltes les hem aplicat i la llàstima és que crec que els veïns de Ginestar haurien de saber, si Ginestar s'hagués quedat al Consorci de Residus, la reducció que s'aplicarà al mes de gener del 12% hauria pogut ser entre el 25% i el 30%, perquè aquesta és la reducció que ha aconseguit el Consorci des de que està gestionat per l'equip que l'està gestionant actualment. Quan vam externalitzar el servei vam aconseguir una mitjana de reducció a tots els municipis consorciats d'un 15% i aquest mateix estiu diria que la factura del mes de juliol vam aplicar en base a la bona bona gestió i l'estalvi que ha aconseguit fins a dia d'avui, un 10% més afegit amb aquest 15% que vam aconseguir al seu moment. Per tant, me sembla molt bé aplicar mesures electoralistes a 5 mesos de les eleccions, però també la gent ha de saber que si Ginestar estigués al Consorci, aquest 12% s'hauria transformat com a mínim en un 25%.
Bé, i d'altra banda, també en el ple del passat dilluns, ja per acabar l'apartat del ple, de l'últim ple comarcal, es va parlar sobre el nou projecte al 7 comarques. Expliquin més o menys quins són els objectius per a aquest nou projecte.
El projecte vital. És el projecte de la comarca, és el projecte del Consell Comarcal, és el projecte que aquests últims anys ha donat un resultat extraordinari. És un projecte que continuarà apuntalant aquelles coses que ja estan funcionant molt bé i crearem noves línies de desenvolupament econòmic integral de la nostra comarca. Com molt bé sabeu, els productes agroalimentaris, sobretot la fruita dolça, però ara ja també l'oli en gran part, i comencem amb el sector del vi, han agafat un nom, han agafat una capacitat de penetració als mercats internacionals molt important. Continuarem apostant per aquesta línia i ja estem preparant una nova incursió comercial amb el sector de la fruita abans de que comenci la temporada. Per tant, la primavera, primer trimestre de l'any que ve, els països escandinaus, països amb bon poder adquisitiu, i per tant ja estem fent la prospecció en aquest sentit, també amb el sector de l'oli i el sector del vi, però també amb el sector del turisme, amb la creació de la taula comarcal de turisme, amb la participació del sector privat, doncs també estem creant una rèplica del sistema que hem aconseguit amb el sector agroalimentari per tal d'implementar la difusió de tots aquests recursos turístics que tenim a la comarca, i fent una difusió absolutament molt gran. I finalment també el projecte d'inserció laboral per totes aquelles persones amb risc d'exclusió social, que s'està fent des de la comarca, que ha tingut una capacitat de reinserir més d'un centenar de persones al món laboral mitjançant l'acord amb empreses de la comarca que hem sigut capaços de formar o de perfilar persones amb referència a les característiques que aquestes empreses buscaven, no? I aquí hi ha una inversió que ve tota de la Generalitat de Catalunya, concretament del Servei d'Empresa i Ocupació, de 400.000 euros, que segurament són els 400.000 euros, són els diners més ben invertits que arriben a aquesta comarca. Són aquells que ens fan estar més satisfets, perquè al final és on més interessa invertir en la creació de llocs de treball i amb la consolidació i la musculació del teixit productiu de la nostra comarca, que creiem que hi ha un bon nivell de satisfacció, perquè parlem diàriament amb aquests sectors amb els quals treballem, demanden precisament això, els agrada anar al davant i que el Consell Comarcal vagi al darrere empenyent, perquè són ells els que es juguen els diners, són ells els que saben cap on volen anar, i nosaltres el que hem de fer és donar-los el combustible suficient i necessari perquè puguin fer aquest camí.
Ara que precisament parla de llocs de treball, hi ha alguna novetat més en quant a plans d'ocupació a la Ribera d'Ebre?
Precisament també amb aquest ple vam aprovar doncs un punt per unanimitat també totes les forces polítiques de justificar la urgència de la contractació d'uns plans d'ocupació que tenim per part també del Servei d'Ocupació de Catalunya. Són uns plans d'ocupació que ja es van fer l'any passat. L'any passat teníem 10 persones per tota la comarca. Aquest any ens han concedit 13, i tenim un petit problema perquè la demanda global dels municipis és de 18. Per tant, hem enviat a la Generalitat que la petició són 18 persones. Esperem que la Generalitat, en base a que a altres comarques no hi ha hagut tanta demanda com aquí, doncs ens puguin desviar alguns dinerons per poder fer aquests plans d'ocupació aquí. Aquests plans d'ocupació ja venen preadjudicats doncs de la següent manera. Hi ha d'haver dues persones al municipi de Móra d'Ebre, una a la de Móra la Nova i una al de Flix, per qüestió de població, i la resta, doncs, un per municipi fins que s'acabin, i si no n'hi ha prou s'hauran de compartir entre dos municipis. Per tant, en aquests moments estem a l'espera de que ens resolguin aquesta petició d'augment de passar de 13 a 18, però bueno, seran 13 o 18 persones de la comarca que durant 6 mesos podran gaudir doncs de la possibilitat de guanyar-se la vida mitjançant el seu treball, i per tant, com que també va destinats a persones amb risc d'exclusió social, aturats de llarga durada, doncs també donarem un copet de mà a tota aquella gent que més ho necessita.
A través del SOC, més que res, per on s'han de dirigir aquestes persones, a través del SOC o a través del Consell Comarcal?
ho hauran de fer els seus respectius ajuntaments al moment que la convocatòria estigui finalitzada, que ens hagin determinat quina quantia de persones tindrem. Això serà, suposo, que en el proper mes sabrem alguna cosa que ens digui el SOC de si tenim 13 o tenim 18 plans d'ocupació.
I l'objectiu per a aquests plans d'ocupació, imagino que també va en funció del que necessita cadascuna de les poblacions?
Sí, sempre donem absoluta autonomia als ajuntaments per tal de que siguin ells, que evidentment són els que saben amb més coneixement de causa que necessiten per casa seva, i el perfil d'aquestes persones doncs les determinarà cada ajuntament en base a allò que vulguin executar els seus municipis, i per tant l'autonomia municipal nosaltres sempre l'hem respectat i continuarem fent-ho d'aquesta manera.
I ja que parlem d'ocupació, també m'agradaria recordar, ara que penso durant aquest estiu, vam coincidir en el Premi Narrativa a Vinebre. Durant l'estiu, va ser a finals del mes d'agost, i allí vostè, recordo que va llançar un missatge totalment directe cap a la central nuclear d'Ascó, cap a ANAP, demanant-los una mica més d'implicació al territori. Des de llavors, estem ja a finals de setembre, principis d'octubre, ha hagut resposta per part d'ANAP amb aquelles paraules seves?
A les paraules concretes no n'hi ha hagut. Les meves paraules van anar en un sentit molt clar, que després, si et sembla, ho comentem. Uh-huh. El que sí que ha fet ANAF, i també en base a la petició no meva, sinó jo crec que unànim de tots els alcaldes, és crear una plataforma digital que està instal·lada a tots els ajuntaments de la comarca, més ben dit, està instal·lada a tots els ajuntaments de les àrees nuclears catalanes, per tant, els 18 municipis que formem les dues àrees nuclears, per tal que els veïns d'aquells municipis puguin anar a l'ajuntament a portar els seus currículums. Aquests currículums són enviats directament a l'àrea de recursos humans de la central nuclear, per tal que a les parades de recàrrega de combustible doncs se tinguin en compte aquests currículums enviats pels ajuntaments. Dit això, jo voldré fer una avaluació d'aquest projecte, que és en base a escoltar les peticions dels alcaldes. Els alcaldes tenim l'obligació de reivindicar aquest dret que considerem que tenen els veïns de la nostra comarca, i serà quan hagi finalitzat aquesta recàrrega de combustible quan haurem de fer una valoració exhaustiva de si això ha servit, ha servit per alguna cosa o no ha servit per a res. Jo espero i desitjo que puguem fer-ne una valoració positiva, que sabeu perfectament que jo acostumo a dir les coses tal com les penso i tal com són. En referència a les paraules del sopar del Premi de Narrativa Ribera d'Ebre, evidentment jo vaig manifestar en aquell moment la meva disconformitat per la política empresa per ANAF durant els darrers anys, d'anar retallant de manera sistemàtica totes aquelles coses que fins a dia d'avui havien anat finançant, havien anat col·laborant, havien anat ajudant. Jo crec que ANAF ha de ser conscient de qui és i què representa la nostra comarca. És la principal empresa, no la principal, l'empresa per excel·lència de la nostra comarca, i com a tal s'ha de comportar. Ha de ser modèlica amb els seus comportaments, ha de ser modèlica amb la seva participació social a la comarca, i per tant ha d'estar al costat de totes aquelles entitats a les quals hi ha donat suport durant molts anys, ha d'estar al costat dels ajuntaments i ha d'estar al costat del Consell Comarcal. I no puc entendre que en base a excuses de que manen els italians, de que han davallat els beneficis, doncs s'escudin i que puguin retallar aquestes aportacions que han anat fent de manera continuada, que mos han permès, i s'ha de reconèixer i s'ha de dir públicament, mos han permès que la comarca de la Ribera d'Ebre tingui uns serveis molt per damunt de la resta de comarques, i el que no es pot fer és acompanyar amb aquesta comarca fins al dia d'avui i de cop i volta dir aquí esteu abandonats a la vostra sort i ara ja no comptareu més amb el nostre suport. Jo he traslladat aquesta inquietud al director general. Jo espero i desitjo que la reflexió sigui en profunditat, perquè si no jo crec que el malestar a la comarca doncs augmentarà. Com molt bé sabeu, ANAF va retallar el 50% del conveni amb el Consell Comarcal, uns diners que no eren ni per fer toros ni per fer castells de focs artificials, sinó que eren per aquelles coses que més falta fan a la gent de la nostra comarca, com els transports de la gent que va als centres de dia, com la xarxa d'assistència a la llar, a les persones, aquelles coses més delicades, més importants que hi ha al món d'avui que les persones més ho necessiten. Per tant, no s'entén que s'hagi retallat aquesta participació i que a més s'hagin anul·lat totes les col·laboracions amb totes les entitats de la nostra comarca i que a més se digui que el Consell Comarcal ja s'ha dotat per part d'ANAF amb diners i que vinguin les entitats a cobrar al Consell Comarcal quan a nosaltres el que ens han fet és retallar-nos també per la meitat. Per tant, jo que sí que demanaria és una reflexió profunda, una reflexió serena, que siguin capaços de fer arribar qui tingui la potestat de decidir que per aquest camí no van bé, que la central nuclear ha fet d'aquesta comarca una comarca on s'hi viu molt bé, on hi ha un nivell de serveis excel·lent i extraordinari, però el que no poden fer ara és eliminar aquests serveis perquè no es pot carregar la responsabilitat de tot això als que intentem cada dia gestionar de la millor manera possible aquests recursos i, per tant, aquesta crida serena i tranquil·la a la reflexió, perquè jo crec que asseguts en una taula és quan se poden arreglar les qüestions, i demanaria això, doncs, que tinguem la capacitat de diàleg amb generositat, perquè des del Consell Comarcal el que es fa és donar suport a totes les institucions de la comarca, a tots els ajuntaments de la comarca, i per tant jo crec que hem d'arribar a un acord de manera imminent.
Ja per acabar, en quant a l'àmbit comarcal, un dels temes que també és d'actualitat, més que res perquè feia temps que no en parlàvem, de la nau del polígon industrial del Molló. En quina situació es troba actualment ara mateix?
Al ple del dilluns,
sí,
els grups de l'oposició tenen per costum preguntar per aquesta qüestió. Jo fa abans de l'estiu, unes quantes setmanes, els vaig cridar, els vaig ensenyar el projecte com està evolucionant, ens vam reunir amb l'enginyer que l'està portant a terme, per tal de que tinguessin la tranquil·litat de que s'estan fent les coses, de que el projecte està caminant, que no és fum, i ahir em van fer la mateixa pregunta i els vaig respondre el que et respondré a tu ara. Públicament no us vull dir res més, i vaig cridar els dos portaveus al despatx i els hi vaig dir doncs, que tal com estava la situació en aquests moments. Jo el que vull dir és que tot depèn del finançament del projecte, els dies que estan corrent i tal com està la situació econòmica és complicat trobar el finançament. El que sí que puc dir en aquests moments és que hi ha una empresa que cotitza l'IBEX 35, és a dir, és una de les 35 principals empreses d'Espanya que està disposada a invertir en aquest projecte, i com deia el concurs aquell està aquí pot oler, no puc dir res més en aquests moments. Jo crec que la prudència s'ha de fer servir, els portaveus dels grups estan informats, i jo el que voldria és que d'aquest tema en puguem parlar quan puguem signar algun acord d'inici d'aquestes obres, a les quals hi té dipositat moltes esperances, molta gent de la comarca, però el que més esperances té dipositades en aquest projecte, us puc assegurar que sóc jo mateix, com a president del Consell Comarcal. Per tant, tranquil·litat i bons aliments.
Però és optimista?
Soc moderadament optimista. Jo seria optimista si hi hagués un calendari al damunt de la taula, si tinguéssim clar quin dia comencem. El calendari no el tinc clar i no sé quin dia comencem. Soc optimista perquè sé que el projecte camina endavant, no està aturat, i per tant m'agradaria anar més de pressa, però la gent ha de tindre la paciència suficient com per a saber que les coses no depenen de qui haurien de dependre, perquè si depenguessin de mi ja hauríem acabat.
El cas és que efectivament sí que s'ha retardat els calendaris previstos per aquestes dates. Això ho hem d'oblidar perquè no se podran adaptar, no? És a dir, avança favorablement aquest projecte, però no de la mateixa velocitat com vostè, per exemple, ens avançava abans d'acabar la temporada.
Jo tenia previst aquestes alçades poder tindre el projecte enllestit i executat, i el projecte està pràcticament enllestit i faltarà l'execució, de la qual depèn tot aquest finançament que jo us he dit. És un finançament que està a punt de tancar-se i que, ojalà, quan tornem a seure en aquesta taula, doncs us pugui concretar alguna cosa més. Si no és segura, us puc assegurar que us tornaré a donar el mateix missatge, perquè el que no vull és que es trenqui aquest itinerari que hem començat.
Se'ns acaba el temps, però abans de marxar li vull fer una pregunta, no com a president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, sinó aprofitant també la seva visita aquí a la ràdio, en aquest cas és com a alcalde de Tivissa, i és que li vull parlar de la llei d'estabilitat pressupostària per quadrar els comptes de les administracions públiques, que en el seu dia, el 2012, si no recordo malament, el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, doncs va tirar endavant, no? Doncs bé, hi ha 20 municipis catalans, que sobrepassen els límits i que, per tant, doncs, mostren aquest petit dèficit en els seus comptes. És un dels casos, per exemple, Tivissa. Tivissa està entre aquests 20 municipis. Què me'n pot dir? Com ho pot explicar?
La primera reflexió és que és aquella cosa que et diuen quan vagis a una entrevista no ho diguis mai. M'agrada que em facis aquesta pregunta. No? Sempre ho diuen, no ho diguis mai això. Doncs mira, jo avui ho diré. M'agrada molt que em facis aquesta pregunta. Bàsicament perquè hi ha moltes maneres d'entendre les coses i intentaré explicar-ho perquè ho entengui tothom, perquè hi ha gent que té la voluntat de que es malinterpreti aquesta informació i voldria aclarir-ho. És normal que una persona que llegeix el diari vegi una relació de 20 municipis, als quals ja Tivissa, i pugui pensar, home, són els municipis doncs, que no han complert amb la llei que proposa el govern del PP, que d'altra banda estic absolutament en contra i que no accepto de cap manera. El que no puc permetre de cap manera és que les persones que sí saben exactament què és el que passa estiguin dient coses que són absolutament falses i que s'allunyen de la realitat. I em refereixo a les persones que a l'Ajuntament de Tivissa tenen responsabilitats, encara que sigui l'oposició, i que van dient que l'Ajuntament de Tivissa està endeutat, que l'Ajuntament de Tivissa no pot pagar el que deu. Mireu, l'Ajuntament de Tivissa acaba de tancar els comptes de l'any 2013 amb un superàvit de 156.000 euros. Per tant, tenim una situació econòmica extraordinàriament ben sanejada i que està molt bé. Per què surt Tivissa amb aquest llistat? Doncs Tivissa surt amb aquest llistat perquè l'any 2010 va participar en un concurs de projectes que es diu Viure al Poble i que vam ser guanyadors d'aquest concurs de projectes. Se'ns va concedir una sèrie de subvencions per tal d'arranjar doncs, la plaça de la Baranova, que segurament és l'obra més emblemàtica que s'ha fet a Tivissa en l'últim quart de segle, una obra que costava més de 900.000 euros, dels quals 800.000 los aportava la Comunitat Econòmica Europea. La Comunitat Econòmica Europea, mitjançant els fons FEDER, té un reglament de pagament de les subvencions que diu textualment que els fons FEDER los ingressaran a l'Ajuntament de Tivissa aproximadament entre un any i mig i dos anys després de l'execució i el pagament de les obres. Per tant, primer has de fer l'obra i pagar-la i al cap de dos anys ells t'ingressen els 800.000 euros. El que no té l'Ajuntament de Tivissa és un fons de 800.000 euros i, per tant, vam haver d'anar al banc a demanar un crèdit garantit per aquests fons FEDER que ja estan com a garantia i aval amb aquell banc, que el primer dia que s'ingressin aquests 800.000 euros, aquest crèdit s'eliminarà i quedarà absolutament liquidat. Per tant, el que sí que voldria fer és una reflexió molt clara. Quan un ajuntament va a un banc a demanar diners, normalment el que rep és un cop de porta als nassos. Quan un ajuntament va a un banc i li deixen 800.000 euros, és perquè té els comptes molt clars, molt sanejats i molt equilibrats. I aquest és el cas de Tivissa. I torno a repetir, m'alegro molt de que m'hagis fet aquesta pregunta perquè crec que s'ha de clarificar a l'opinió pública tota aquestes ganes de fer demagògia coneixent que les coses són tal com acabo de manifestar jo en aquests moments. I el que vull recordar és que si haguéssim depengut de l'oposició de l'Ajuntament de Tivissa, la plaça de la Baranova no estaria feta perquè van votar en contra del projecte, van votar en contra del finançament i, per tant, el que no poden fer a dia d'avui és dir coses que no s'ajusten a la realitat.
Per tant, aquests diners de dèficit que té l'Ajuntament de Tivissa recuperaran en els propers mesos, una vegada estigui finalitzada ja, bueno, que de fet ja està a l'obra de la Baranova, i per tant llavors més o menys quedarà tot quadrat, perquè si em comenta que vostè ara mateix al 2013 eren 100 i pico mil euros, amb els 800.000 euros aproximadament que reben d'Europa, més o menys aquesta obra de la Baranova, aquesta inversió queda sufragada, entenc que és així?
L'Ajuntament de Tivissa, en el moment que cobri aquesta subvenció, serà un ajuntament amb superàvit. L'Ajuntament de Tivissa paga a 30 dies, l'Ajuntament de Tivissa compleix amb la llei d'estabilitat pressupostària de manera fidedigna. Tots els regidors de l'Ajuntament ne són coneixedors perquè es dona compte a cada un dels plens complint escrupolosament l'obligació que tenim de donar informació i, per tant, a dia d'avui, jo crec que la immensa majoria d'ajuntaments del nostre país voldrien tindre la situació econòmica que té l'Ajuntament de Tivissa.
Amb Tivissa acabem i, senyor Jardí, ho deixem aquí que se'ns ha acabat el temps. Gràcies i un plaer. Moltes gràcies, senyor Jardí. Fins la propera.
A reveure.